Benvingudes i benvinguts en una nova entrevista que plantegem des de Ràdio Ciutat de Valls als portaveus dels grups polítics que van obtenir representació a l'Ajuntament en les eleccions municipals del 26 de maig del 2019. Com recordaran tots vostès, la setmana passada entrevistàvem a la portaveu de Ciutadans, Cristina Laiz. Avui és el torn de la CUP, formació política que compta amb tres regidors a la sala de plens. De fet, ens acompanya als estudis de l'emissora pública en línia de la capital de l'Alt Camp la seva portaveu, l'Esther Huguet. Senyora Huguet, bon dia i benvinguda a Ràdio Ciutat de Valls.
Bon dia i moltes gràcies, David.
L'estiu ja fa una setmana i mitja que ha finalitzat. Ha tingut l'oportunitat de fer vacances en un estiu marcat per aquestes limitacions que ha ocasionat aquesta pandèmia de la Covid-19?
Bueno, bon dia. Una altra vegada, gràcies a Ràdio Ciutat de Valls i gràcies a tu, David, per donar-nos una mica de veu a la nostra ràdio. El tema de l'estiu és un tema també, has iniciat aquí un tema també complicadet, no? Perquè no ha estat un estiu fàcil. Les meves vacances potser no és el més interessant, sinó que el que és més interessant és tota aquesta gent, no? que a conseqüència de la Covid no ha pogut descansar ni trencar les rutines ni poder fer vacances. Sí que és cert, no? Que l'estiu són moments de poder gaudir amb gent i fer coses que no fas durant el, no? el curs escolar, que en diem, i aquest estiu no ha estat així per molta gent. Ha estat també un inici de curs amb molts reptes i moltes incerteses, que el que hem hagut de fer és dedicar-hi molt de temps per preparar-les i per engegar moltes piles. Tot i així, sí que he tingut moments per desconnectar i carregar piles, perquè realment és molt necessari.
Això està molt bé, també disfrutar de la família en uns moments que malauradament no podem fer el que fèiem habitualment en període de vacances. Centrem-nos ja en l'activitat política, fent balanç del gairebé any i mig que portem de legislatura. Les eleccions municipals del 26 de maig del 2019, la CUP va aconseguir 1.453 vots, amb tres regidors, els mateixos del passat mandat, encara que van perdre més d'un centenar de vots. Han perdut la condició de liderar l'oposició, ara mateix és el PSC qui la lidera, però com a portaveu, quin balanç en feu de la vostra tasca a l'Ajuntament, sobretot en una època marcada per la crisi del coronavirus?
Bé, la funció que fa la CUP a l'Ajuntament, és veritat, tot i tenir només doncs, tres regidors, seria la de portar aquesta mirada inclusiva en les polítiques, no? Tenir un prisma feminista en el que s'executa i també de defensa per garantir els drets bàsics de la ciutadania. Potser som la pedra a la sabata que, no, que el recorda que no hi ha polítiques educatives locals, perquè no hi han apostat mai ni tampoc tenim un tècnic per implementar-les en aquests moments. També som els que recordem que de polítiques de participació ni se'n fan ni se n'esperen, que tenim els pressupostos participatius encallats i que els consells estan adormits i que només els convoquem quan sabem exactament què volem dir que hi surti. I després, si fem rodes de premsa agraint la participació del que ells decideixen que és bo per Valls, el seu criteri. També som els que recordem que no tenim polítiques de joventut, ni tampoc referents ni espais per ells i elles, tot i que això sí, els exigim que es comportin com veritables responsables. També som els que empenyem la poca energia que hi ha per rehabilitar el cor de la ciutat, el centre històric, i recordem que encara hi ha masses temes pendents. I també podem ser els que introduïm idees, no?, noves com d'economia social i solidària, que en aquestes polítiques públiques, o que presentem alternatives per la creació d'habitatge, no?, com la creació de cooperatives, o la masoveria urbana, o la cessió d'ús. Bueno, som els que intentem aportar propostes de polítiques transformadores.
Fa, diria, un mes i mig, dos, que han efectuat un canvi de regidor. Anna Merino doncs deixava el càrrec per motius personals i ha donat relleu al Pere Vidal. De fet, el passat mandat també els tres regidors que van començar, de fet es va incorporar vostè en el que és a meitat de legislatura, no? També. Això també és bo per la CUP, que es doni veu que potser esgotar els quatre mandats, els quatre anys de mandat no siguin les mateixes persones.
En principi, el compromís sí que és per 4 anys, no? Prorrogable també, no? Segons els nostres sistemes i les nostres decisions, però el que sí que pot contemplar la possibilitat és que hi hagi un canvi per motius personals. Això s'ha de respectar i, per tant, cap problema. Tenim la sort de que la CUP és un moviment assembleari, funcionem per assemblees, ni diem permanent, setmanal, i per tant els membres actius, siguin o no de la llista, però que volen participar, estan al corrent dels posicionaments que la CUP fa a l'Ajuntament. Per tant, en principi, cap problema en poder oferir canvis a la gent que ho necessita. Més concretament, el Pere Vidal és el següent de la llista, igual com jo vaig ser, són relleus naturals, gent implicada. El Pere és un activista social, mediambiental, quasi a temps complet. Fa més de 20 anys que està vinculat a moviments de pau, de voluntariat, és músic, enginyer informàtic, actor titellaire. Vaja, és un ferm defensor de la democràcia directa i de la participació i dels moviments de base. Jo crec que el Pere és una persona que trencarà i qüestionarà molts esquemes i motlles de l'Ajuntament, i que realment és molt necessari que gent com el Pere posi un peu a la institució per realment trencar amb idees i ideologies que fa molts anys que estan estancades en aquest Ajuntament gràcies a gent que s'ha acomodat a la poltrona.
Anem ara a l'actualitat. Com dèiem al començament d'aquesta entrevista, estem en un moment molt complicat. La Covid-19 ha desencadenat una crisi sanitària, social i econòmica. Molts experts afirmen que el pitjor encara està per venir. Creuen que l'actual govern, format per Junts per Valls i Esquerra Compromís per Valls, té la situació sota control?
Bueno, tenir la situació, aquesta situació sota control, és difícil dir-ho. És una situació, un esdeveniment que ha sobrepassat a tothom i a tots els països. Per tant, tenir la situació sota control, o dir que tenir la situació sota control, no crec que sigui jo qui agosaradament hagi de dir-ho. El que sí que penso que a nivell municipal, no, el que hem de tenir sota control és com farem front a les conseqüències d'aquesta crisi social i econòmica. I la veritat és que pensem que molts municipis, no, ja fa molts mesos que van posar en marxa un plec de mesures per combatre aquesta crisi. L'Ajuntament de Valls encara no ho té acabat de definir pressupostat, que és el més important. Des de la CUP sí que pensem que els sistemes de participació, els sistemes de decisió, ni els temps en el qual l'Ajuntament ha acabat executant per fer front a aquest document que diu que de les mesures, doncs no el veiem clar ni el veiem tardíssim. El que sí que té clar la gent és que fa molts mesos que no cobren dels ERTOs. També saben la gent els dies que fa que ha d'anar a demanar ajuts d'aliments a serveis socials i a Càritas i a Creu Roja, i el que la CUP no veiem és un ajuntament fort per fer front a totes aquestes conseqüències, tenint en compte que ja venim d'una greu crisi econòmica que encara pensem que no havia estat superada per moltes persones i per moltes famílies, que és la crisi aquesta financera global del 2007, que si ja en vàrem sortir desiguals d'aquesta que tenim ara el 2020, encara en sortirem més desiguals.
Quines partides, en el cas partides, però abans, què plantegen des del grup municipal de la CUP per pal·liar els efectes de la crisi de la Covid-19? Coneixem que fa uns dies el govern presentava un pla de reactivació econòmica i social per pal·liar els efectes d'aquesta pandèmia. Què plantegen des de la CUP?
Nosaltres des de l'inici de la pandèmia ja vam començar a treballar. Vam fer públiques i vam lliurar també a l'equip de govern una sèrie de mesures. Això era molt a l'inici del confinament, pensant potser més en què podia fer l'administració local per ajudar la població, com xarxes de solidaritat veïnal o compartir la wifi controlat entre veïnatges. Segurament eren accions com molt assistencials, però era per parar el cop del moment. Després ja vàrem elaborar aquest document com més complet de 60 mesures per treballar a les diferents taules, no? El que ells en deien la reactivació econòmica i, per altra banda, la social. Taules que van ser convocades tard i amb poca capacitat de dinamització pel debat i la presa de decisió. L'equip de govern, doncs, va acabar prioritzant les propostes al seu criteri, i recollint les que ja estaven portant a terme, i llavors va ser quan les van portar al Consell Econòmic i Social, i en aquest espai doncs ens van fer creure que debatíem i decidíem, que realment tampoc va ser així. Les propostes, no, potser per concretar, no, quines són les propostes, o quines algunes, no, ara en van presentar 60, algunes de les propostes més concretes, algunes eren com més organitzatives, les altres com més ideològiques, no? Per exemple, una de les propostes que penso que són molt interessants és crear habitatge per lloguer social a través dels plans d'ocupació municipal, no? Aquí cobreixes el dret a l'habitatge amb el dret al treball, o la de reactivar ja per una vegada el Consell Econòmic i Social, ja com una eina de participació ciutadana. Està bé, no? Poder tenir un espai en el qual debatre i decidir, però no quan la crisi ja t'ha mullat tot, sinó prèviament, no? Portem 2 anys que no es convocava el Consell Econòmic i Social. Què passa? És que no hi havia crisis abans, no hi havia situacions per combatre, per reactivar l'economia ni l'ocupació, o d'altres potser més ideològiques, més econòmiques, no? Per nosaltres la hisenda municipal també és una manera de recaptar economia i per treballar-hi. Per nosaltres ha d'estar basada en la justícia distributiva i fer una tributació progressiva i equitativa. Què vol dir això? Pues agafar les ordenances i augmentar els impostos a totes aquelles persones i empreses que més guanyen. El govern el que fa ara és cridar els quatre vents que congelarà les ordenances i les taxes, d'acord? Però el problema és que tampoc es planteja baixar les rendes baixes. Per tant, posem-nos a treballar.
Quines partides creuen que s'han de modificar de l'actual pressupost? I també, tenint en compte que ja estem a final d'any, quin criteri ha de seguir l'actual govern perquè vostès diguin sí als pressupostos del 2021, tenint en compte que van votar en contra en els actuals?
Bueno, en els pressupostos del 2020, no, que ja quasi que estan com caducats, la CUP sí que apostava per unes línies molt clares, no? Oxigenar el múscul de recursos humans, que fa molts anys que el tenim molt debilitat, també el tema de la dinamització del barri antic, no? La creació del centre cívic, el desenvolupament del pla local de l'habitatge, també, bueno, el tema de la priorització de les municipalitzacions de serveis públics, vull dir, és flagrant no, que encara estiguem arrossegant les llars d'infants. Evidentment no les podem municipalitzar perquè la gestió és lenta i a part tampoc tenim tècnica d'educació. Quins són els criteris a seguir de cara, no, això que comentaves, David, de per dir un sí en els pressupostos del 2021? Que ara, en aquest marc de la Covid, sí que atengui a 3 drets fonamentals: pa, sostre i treball. Hem de generar ocupació, hem de generar polítiques d'habitatge i hem de fer un parc públic d'habitatge amb lloguers assequibles, no existeix això, i cobrir les necessitats bàsiques que treguin les famílies i les persones de la misèria i la precarietat. I també estem parlant d'acompanyar socialment a les persones. Les hem de dignificar, no cal jutjar-les ni criminalitzar-les pel sol fet de ser pobres. Realment és un prisma que segurament l'equip de govern ens dirà que hi estem d'acord, però realment no fem res transformador per canviar-ho.
Estan satisfets de la gestió econòmica i el capítol d'inversions que proposa el govern, tenint en compte que també hi ha hagut altres partits de l'oposició, com per exemple el PSC, que normalment es queixa en els informes trimestrals de les poques inversions que efectua el govern.
Bueno, realment estic totalment d'acord amb l'anàlisi que en fa l'oposició. Està estancat i aturat. Concursos que queden deserts i grans projectes encallats, jo crec que és el titular d'aquest equip de govern. Mira, només farem uns petits exemples, eh? La seu de la policia local, la vergonya del carril bici, el pla local de l'habitatge, l'adequació de l'espai jove, encara l'esperem, encara l'hem prorrogat per un temps més, Catxapes, Capadró, la futura seu de l'Escola de Música, amb la incertesa de la seva continuïtat del projecte educatiu per la no renovació d'aquests 4 docents de 11 que són. El Pla Especial de Torrents, el Museu Casteller, la RAC, el Pius, vamos, sí que és cert, no? Vull dir que l'equip de govern viu més de la imatge dels grans titulars. Bueno, jo crec que ni l'execució ni el desenvolupament de les polítiques és un tema molt pendent.
D'aquí anava la següent pregunta. De fet, ho he anomenat projectes encallats, com deia, Museu Casteller, Residència, Caixapes, Comissaria de la Policia Local, entre d'altres. Aquesta crisi que estem vivint actualment pot fer aparcar alguns d'aquests projectes?
Jo creiem, des de la CUP fermament, que no és la crisi de la Covid la que ens fa aparcar els grans projectes. Tots aquests projectes ja estaven aparcats abans. Tenim un problema, com dèiem, les licitacions que se'ns queden desertes. Crec que hauríem d'estudiar què és el que passa. En tot cas, sí que és cert que tenim uns recursos finits i ara més que mai el que cal és afinar molt bé on els posem aquests diners i aquestes inversions. Però està clar que per nosaltres fer front a l'emergència que estem vivint i viurem ha de passar per sobre alguns projectes.
Anem a un dels projectes estrella, que és el Museu Casteller. De fet, fa uns mesos, en una entrevista que vam fer també a través de Ràdio Ciutat de Valls, el president de la Cambra de Comerç proposava la gestió local. Recordem que el Museu Casteller, el que és el plec de clàusules per la seva gestió, va quedar desert a mitjans del mes de juny de l'any passat. Aquí ara s'està redactant un nou plec, també s'estan acabant de fer els últims retocs en el que és l'edifici. Creuen, però, que el govern es pot estar repensant la seva gestió davant de les declaracions que va fer el senyor Rovira en aquesta mateixa emissora? I també vostès han dit que aquest projecte en alguns plens és un pou sense fons. Com creieu que s'està portant tot aquest projecte, que fa anys i anys que se'n parla, però de fet ja el tenim aquí, tenim ja l'edifici construït, sí. Només falta guarnir-lo, no?
Això és com la independència, que sempre ho tenim a tocar però no acaba de venir mai. Tant de bo s'ho estiguin pensant l'equip de govern, no? La gestió del Museu Casteller realment és una patata calenta que crec que tard o d'hora ho haurem d'afrontar. Nosaltres ja ens vam posicionar quan ens van presentar la posició de l'equip de govern amb l'externalització de la gestió de la gestió del Museu Casteller. Des de la CUP sempre hem apostat per una gestió pública d'aquest equipament i creiem que aquesta hauria de ser la línia a seguir. Respecte a la proposta que ha fet la Cambra de Comerç, de moment no deixa de ser una proposta, però ens alegrem, i si ha de servir per obrir el debat de la gestió del museu, doncs bé, benvinguda sigui, clar que sí.
Més, però tenim ara un hàndicap, que és l'aturada de la temporada castellera, no? Potser a nivell de contingut també s'hauran de refer coses, no?
Segurament. Lo del pou sense fons, doncs hi haurem d'invertir més diners. En tot cas, un equipament tancat és una despesa constant.
Anem a la situació del Pius Hospital, una altra de les problemàtiques que és en el dia a dia dels vallencs i vallenques. Molts dimecres, si no m'erro, hi ha concentracions dels treballadors per part del comitè d'empresa, amb la participació de diversos sindicats. Com valoren ara mateix la situació del Pius, una, diguéssim, de les institucions que està treballant moltíssim per fer front a aquesta pandèmia, també amb el que és la feina dels seus treballadors i treballadores?
Ben cert, David. Per entendre realment la situació del Pius, hem de saber també què ha passat a la sanitat els últims anys, no? I també com funciona la sanitat catalana. Fa anys que el Pius acumula un dèficit i cada any és ben cert, no?, que tanquem amb pèrdues. El Pius és de l'Ajuntament i es financia amb el que la Generalitat li paga, i l'Ajuntament, doncs, per tenir, li paga a l'Ajuntament per tenir un hospital, un soci i una residència. I clar, des del 2012 les retallades que ha patit l'hospital són brutals i evidentment el resultat és el que tenim, que estem gestionant un hospital i un RAC com si fossin una empresa, i això realment doncs ha estat un drama. Nosaltres creiem que la Generalitat no paga prou diners, i llavors el que fem és retallar en personal, retallar en inversions i retallar en condicions laborals, d'aquí doncs totes les reivindicacions que els treballadors estan fent. Què és el que creiem? Què és el que creiem que hem de fer? Ja fa 4 anys que vam perdre l'oportunitat, no?, de negociar amb el conseller Comín que el Pius passés a ser gestionat per la Generalitat, però bueno, pel que sigui, l'anterior presidència del Pius Hospital, el Martí Barberà, el senyor Barberà no va voler interactuar sota aquest prisma. Entenc que no hi havia interès electoral i per tant bueno, per nosaltres vam perdre un bon tren. Ara patim les conseqüències d'això i tenim un problema molt gros amb el Pius, molt gros. que hem de, nosaltres el que demanem, no? I el que ara estem intentant treballar és tornar a obrir aquesta negociació amb la Generalitat, no? Que esperem tenir notícies els propers mesos. Entenc que l'equip de govern s'està posant les piles ara en aquest sentit, i el que ens fa patir realment és la RAC, especialment ara acumula un dèficit important, i sembla que una altra vegada, no, el que volem és reduir les condicions laborals, els sous, per intentar solucionar tot aquest dèficit. Bueno, no podem assumir més precarietat a la RAC, que no la podem assumir ja més.
Un altre tema que preocupa molt a la ciutadania és la situació d'inseguretat al barri antic. De fet, aquest mateix matí s'ha presentat la policia de barri. Com veuen aquesta iniciativa, tenint en compte que la inseguretat, robatoris en els pàrquings, com per exemple del convent del Carme, els cotxes i fins i tot assalts que s'han produït en hores nocturnes en alguns carrers del barri antic, preocupen moltíssim el que és el veïnat, no? Com valoren aquesta situació del barri antic?
Per nosaltres la problemàtica que viu el centre històric són moltes, i no és només un problema d'inseguretat el que estem patint en el barri. Patim un abandonament des de fa molt de temps. Tenim un barri degradat, un barri que perd població, que perd comerç, que no hi ha habitatge per poder-hi anar a viure, on les cases perillen quan plou o fins i tot quan fa vent. La inseguretat potser no seria un dels principals problemes tal com nosaltres ho plantegem. Fa pocs dies, eren dies, la setmana passada crec que vam assistir a l'última taula del barri antic, i la veritat tenim la sensació que s'està avançant molt poc, i sobretot en l'àmbit social. Amb l'excusa o no del Covid, doncs s'han aturat projectes importants, no? El projecte de la mediació comunitària ha quedat en res. Jo crec que l'administració sí que és ben cert, és lenta, però hi ha en polítiques del barri antic, jo crec que hi ha ratlla la desídia. Crec que el que s'ha de fer és treballar d'una manera horitzontal, coordinada, en xarxa, i crec que aquest equip de govern no hi està treballant des d'una visió piramidal i vertical.
Anem a una notícies més bones, que almenys, tot i la pandèmia, s'han produït a la nostra ciutat, com per exemple l'ascens, parlem ara d'esports, l'ascens de la Unió Esportiva Valls a tercera divisió, els èxits també de l'atleta Marta Galimany, continuem tenint també el CB Valls a la Lliga EVA. Analitzem una mica la situació en el panorama esportiu, diguéssim, per aquestes 3-4 potes, també èxits de l'hoquei, aquestes 3-4 potes del món de l'esport, estan preparats els equipaments esportius per competir, diguéssim, en una elit semiprofessional?
Bueno, primer ens alegrem moltíssim dels triomfs dels esports d'equip i dels esportistes individuals. Realment són aprenentatges i són vivències molt, molt importants i que beneficien a Valls, i cal celebrar-les, sobretot en aquest context de Covid. Per nosaltres, la CUP el que sempre ha cregut és en com tenim ubicats els equipaments. Aquesta ubicació ha fet que no hi hagi una diversificació i una deslocalització de l'oferta esportiva, i que no ajuden a que des dels barris s'aproximin a fer esport. Una altra de les mancances a nivell esportiu que veiem és l'accés a l'esport de base. Hem deixat l'esport de les nostres criatures en mans de la gestió dels clubs privats, i això té el perill de no oferir igualtat d'oportunitats a tothom, i per tant, tot i l'esforç dels clubs, doncs creiem que és molt poquet.
Anem a una altra qüestió. El 2021 s'haurien de viure les festes decenals de la Mare de Déu de la Candala. El passat mes d'agost es va decidir de manera consensuada a través de la taula de coordinació l'ajornament sine die d'aquestes festes. Quan creuen que s'haurien de convocar i quin pressupost haurien de tenir?
Respecte a quan s'haurien de convocar, ho deixem segons l'evolució i la situació sanitària. El que sí que tenim clar és que hauran d'estar marcades en un context de crisi econòmica i social, que això tampoc vol dir reduir el pressupost específic de les desenals, sinó potser canviar, no, a on destinem i cap on ho invertim els diners que tenim. El que no poden ser són unes desenals potser com les de sempre, no? En el que, bueno, anem a fer holgorios i fiestes i bueno, que sigui, no? Que sigui com un oasi per algunes i un naufragi per a moltes. Jo, només una coseta, sempre hem demanat des de la CUP un canvi en el model de les desenals. Crec que ara també és un bon moment, no? Aquest espai que ens hem dedicat a prorrogar-les, doncs de debatre-les i a veure quin és el model, no? Però no des de la institució, sinó des de la ciutadania.
Més temes. Des del mes de juny de l'any passat comptem amb un nou alcalde, en aquest cas alcaldessa. Dolors Ferrer, doncs, va donar relleu al Verbatet que va deixar l'alcaldia. Han vist una millora en el relleu al capdavant de l'Ajuntament, tenint en compte, pel que comentaven molts grups de l'oposició, que potser l'alcalde no era tan a baix i estava més en altres institucions? Han vist aquest compromís que va expressar la Dolors Ferrer en campanya, que de fet ho està duent a terme amb el 100% per Valls?
Ella sí, alguns dels seus equips de, alguns regidors del seu equip de govern no, perquè es passegen bastant a fora, vull dir que ella potser sí, però en tot cas el seu equip de govern és cert que va doblant càrrecs i cadires en altres administracions. En tot cas, en quant al tracte, sí que és cert que la senyora Ferrer té formes molt més amables i menys agressives que el senyor Batet, però que en el fons les formes es queden aquí, no? En les formes, en el treball i en el lideratge de les polítiques no hi veiem gaire més canvi.
I el pacte de Junts per Valls i la coalició Esquerra Compromís els transmet solidesa?
Ai, la veritat és que gens ni mica. Estem patint, creiem que estem patint els mateixos errors que la passada legislatura, que tenim la sensació que no existeix comunicació, que no hi ha diàleg, no hi ha un treball entre regidories, i això és una situació que Valls hi perd totalment.
I quina nota numèrica li posen a l'actual govern?
Ui, l'evolució per nota ja la numèrica ja ha passat una mica la història. Com que ara s'avalua per competències, no? S'avalua per àmbits, en tot cas hi ha regidories que sí que és cert que treballen millor que d'altres, però està clar que els projectes de ciutat, els grans reptes de ciutat, tindrien un no assoliment. I tot i així l'equip de govern ho pot camuflar com vulgui, maquillar-ho, perquè sí que està clar que el que aprova és en màrqueting, maquillatge i xarxes socials, aquí sí que aprova.
Però l'aprova o suspèn la seva gestió de moment?
La suspèn. El que aprovo és el màrqueting i el maquillatge en les seves polítiques.
Bé, anem a dues qüestions de nacionals abans d'acabar aquesta entrevista que avui estem fent amb la portaveu de la CUP, Esther Huguet. Fa uns dies coneixíem la inhabilitació del president Quim Torra. Aquesta entrevista s'està fent el dia després del tercer aniversari de l'1 d'octubre. Com veuen el moment de país? Sembla que tindrem eleccions el mes de febrer. Com ho veuen des de la CUP?
Bueno, la veritat és que la inhabilitació del president ja ho podem anomenar, no?, com un autèntic cop d'estat judicial, i a més perfectament orquestat i calendaritzat. També, curiosament, no?, 3 dies abans de la commemoració de l'1 d'octubre, no?, I també amb una autèntica irresponsabilitat per la gestió que s'està fent d'aquesta greu pandèmia. En tot cas, nosaltres tota la solidaritat amb el president Torra, no podem dir una altra cosa. La repressió segueix, no és cap novetat d'aquesta setmana, no? La repressió segueix, no s'atura. Aquesta és la resposta que l'Estat espanyol fa davant de la determinació que tenim el poble de Catalunya a autodeterminar-se, i on no arribin les urnes, doncs el que fan és arribar a la injustícia, no? Bàsicament. I què hem de fer? Jo crec que el que hem de fer és tornar a empoderar el poble, no? Dignificar-lo i seguir avançant per construir uns països catalans solidaris, justos i feministes. No ens queda un altre.
I de cara a aquest embat electoral previst pel febrer, veurem quan es convoquen, però tot apunta que serien eleccions al Parlament al febrer. Imagino que la CUP milloraria, intentar millorar els resultats i intentar també recuperar la representació a Tarragona. Com es plantegen, també a nivell de partit, s'ha d'anar junts, s'ha d'anar separats, pel fet, doncs, que per fer efectiva la República encara potser queda molt camí, no? S'ha trencat una mica aquest esperit, no?, de l'1 d'octubre, amb divergències que estem veient dels dos socis de govern al Parlament, no?
Sí, és una mica trist, no? És una mica trist veure com hi han pugnes entre un partit i l'altre. En tot cas, jo des de fora, no? I sense ser una militant activa de tot el, no? Tot l'engranatge del secretariat a nivell nacional de la CUP, sí que crec que la CUP el que hem de seguir estant, sent i engrandint per seguir apostant, no? per fiscalitzar aquelles polítiques que ens semblen injustes, per treballar i fer propostes per avançar social i nacionalment i vestir una estratègia sòlida, no? Per fer front a la repressió i una estratègia comuna amb els altres partits per assolir la independència dels Països Catalans. Per tant, el que hem de fer, no sé si anar junts, anar separats, això ja els anàlisis o els ja s'anirà veient. En tot cas, el que s'ha de fer és vestir això, no? Una estratègia i fer sumar el poble.
Se'ns acaba el temps. Esther Huguet, portaveu del grup municipal de la CUP, moltes gràcies per acceptar la nostra invitació i els anirem convidant per anar seguint la seva activitat a l'Ajuntament de Valls i també a comentar qüestions nacionals que passin al voltant de la CUP.
Moltes gràcies a Valtros, a Ràdio Ciutat de Valls.
I a vostès els emplacem ben aviat aquí a Ràdio Ciutat de Valls amb una altra entrevista. Gràcies, bon dia.